Hola, benvinguts a Ràdio Eladi Oms. Avui, en aquest programa, granotes, tortugues, pandes i pingüins ens expliquen algunes activitats especials que han realitzat aquests darrers dies. A continuació, les salamandres ens presenten el projecte de l'animal que identifica a la seva classe. I com a plat fort del dia, us oferirem l'entrevista que els pingüins de sisè han fet al senyor Jep Martí per conèixer millor el pedagog pallenc que dona nom a la nostra escola, l'Eladi Oms. No us ho perdeu!
Notícies a Eladi Oms. Gran recapte d'aliments a l'escola Eladi Oms. El dimecres 20 de novembre, la classe de sisè, els pingüins, van rebre la visita de 4 alumnes del mòdul d'integració social de l'Institut Narcís Oller, per tal d'explicar-los i fer difusió del gran recapte per al Banc d'Aliments de Valls. Aquesta campanya de recollida d'aliments bàsics fomenta el dret de tota la població a una alimentació saludable. Els van explicar en què consisteix aquesta acció solidària, la seva importància i repercussió. A qui van destinats els aliments i quins són els més necessaris? Oli, conserves i llet. També es van informar sobre les dates, horaris i punts de recollida dels aliments al nostre municipi. A més, els van parlar de la possibilitat de formar part del voluntariat a partir dels 16 anys. Va ser una xerrada molt interessant.
Menja sa en família. Els alumnes de tercer han participat dels aliments saludables organitzats per la Fundació Atmelle Origen. Les nutricionistes, la Laia i la Montse, ens han explicat els grups d'aliments que hi ha a la base de la piràmide alimentària. Trobem els farinacis, els lactis, la fruita i la verdura. Aquests aliments els hem de consumir cada dia.
Trobem a la piràmide els grups dels llegums, el peix i la carn. Aquests aliments hauríem de consumir setmanalment. Per últim, el grup dels aliments superfluos, embotits, pastissos, gelats i xocolata. Els aliments d'aquest grup hauríem de menjar poca quantitat al llarg del mes.
Sabeu tota aquesta informació? Ens ha permès realitzar menús saludables, creats per nosaltres. Per parelles i a l'aula d'ordinadors hem obert la pàgina www.menjarsenfamilia.org i hem creat un menú setmanal que un cop finalitzat ens deia si era o no saludable. Ha estat molt interessant crear nosaltres el menú d'una setmana. Moltes gràcies, Montse i Laia, per les activitats realitzades i fins aviat.
Fauna autòctona de l'Alt Camp. El dimarts 26 de novembre, els alumnes de la classe de les tortugues de quart vam disfrutar d'una sessió de natura. Vam rebre la visita de dos agents forestals, el Francesc i el Xavi. Durant la sessió ens van explicar les característiques de la fauna autòctona que poden trobar a l'Alt Camp. Van quedar molt sorpresos i molt agraïts de poder conèixer els animals del nostre entorn. Les àligues, els falcons, les serps, els tudons... Aquesta activitat ens va agradar molt. Vam aprendre a ser respectuosos amb el nostre entorn. Des d'aquí volem donar les gràcies al Francesc i al Xavi per la sessió tan interessant i esperem que tornin ben aviat.
De
desfilada de les capacitats a l'Eladi Homs. El dimecres 27 de novembre al matí, els alumnes de 5è, els pandes, juntament amb els alumnes d'altres escoles de Valls, van anar al Centre Cultural per gaudir d'una desfilada inclusiva en el marc de la Setmana de les Capacitats. Els joves de la Fundació GINAC i els alumnes de la CIEI de l'Institut Narcís Oller, acompanyats de dos alumnes representats de l'escola, la Candela i dos de l'Eladi Homs, la Núria i el Víctor, van desfilar amb roba i complements de diferents botigues de Valls. També van poder veure algunes exhibicions de cant i van ballar tots junts la cançó Hecho con tus sueños, de Maldita Nerea, amb una coreografia molt divertida. A més de tots, els alumnes visitats els van donar un regal molt significatiu, un braçalet amb el lema Soc capaç. S'ho van passar d'allò més bé. Va ser una experiència molt enriquidora que remarca el valor de la igualtat.
Una nova experiència gastronòmica. El divendres 29 de novembre, els pingüins de 6è van visitar la Corporació Alimentària de Guissona, situada a la comarca de la Segarra. En aquestes instal·lacions van poder veure tota la cadena de producció fins que els seus productes arriben a les botigues. Van haver de posar-se la roba adequada, una bata, una xarxa pel cap i uns protectors de sabates per protegir el menjar de cabells, de brutícia i de bactèries. Seguidament, van veure un vídeo explicatiu sobre la evolució històrica de l'àrea de Guissona.
Un cop van entrar a la fàbrica, el primer que van veure va ser la sala d'espassejament i envasat d'aus. I com aquesta, moltes altres instal·lacions i sales d'envasament de llet, d'assecatge de pernils, procés que dura 14 mesos, d'espassejament de porcs, els laboratoris, etc. També van descobrir que actualment hi ha més de 4.000 treballadors, 400 camions, 440 botigues al seu servei, 1.200 grangers, etc. Com a curiositat, van aprendre que s'espassegen 125.000 pollastres i 5.500 porcs al dia.
Al final de la visita, la seva guia va oferir a cada alumne i mestre un petit obsequi, un tríptic informatiu, una tassa i una foto de grup. Per acabar la visita, van anar al bufet de Bonària, on van tenir l'oportunitat de preparar i cuinar el seu dinar, podent escollir entre una gran varietat de productes, com canelons, hamburgueses, llonganisses, ous, pasta, amanida. Els alumnes de 6è van gaudir molt d'aquesta excursió i esperen tornar-hi en una altra ocasió. Va ser una experiència molt divertida i van arribar a l'escola amb les panxes ben plenes.
L'escola Eladi Homs participa a l'encesa de llums de Nadal. El divendres 29 de novembre, a la plaça del Blat, es va realitzar l'encesa de l'enllumenat de Nadal i han col·laborat els nens i nenes de les escoles de la ciutat. En representació de l'escola Eladi Homs, l'Anna, acompanyada per l'Iker i la Jèssica, va llegir un missatge ple de valors amb molta elegància. L'escola Eladi Homs desitja que aquest Nadal pugueu passar les festes en família i amb els vostres éssers estimats. Tant de bo que aquest desig tan demanat d'amor i de pau, per fi, aquest any es pugui complir. L'escola agraeix molt l'oportunitat d'haver pogut participar en aquest acte que obre les portes de Nadal a Valls.
Projecte Salamandres. Hem vingut a explicar-vos un munt de coses de la salamandra. Doncs, és el nom de la nostra classe i hem fet un projecte xulíssim.
Hi ha més de 600 espècies de salamandres, totes elles amfibis.
Però nosaltres hem estudiat la salamandra comú, que és de color negre amb taques grogues.
Mesuren uns 20 centímetres, tenen 4 potes, una cua llarga i el cap gruixut i xafat.
Darrere del cap tenen les glàndules paròtides, per on treuen unes substàncies tòxiques.
Una de les coses que més ens encuriosia era saber si tenien ungles i després de molt investigar vam descobrir que no.
També hem après que les salamandres tenen una reproducció sexual.
Que busquen la seva parella mitjançant el sentit de l'olfacte i que les salamandres mascle fan un ball per impressionar la femella.
Les salamandres neixen d'ous que la femella posa dins l'aigua quan ja queda poquet per néixer.
En néixer, les salamandres s'anomenen larves. Tenen brànquies per poder respirar sota l'aigua i tenen la pell de color marró amb taques.
A poc les potes se li fan més fortes i se li tanquen les brànquies perquè d'adultes són terrestres i respiren per pulmons.
A les salamandres els agrada viure al bosc, a prop de l'aigua, i la seva estació preferida és la tardor.
Ah, i sabeu que les salamandres femelles són més grans que els mascles?
Creiem que perquè han de portar els ous a dintre durant un temps.
Ah, i també cal que cuidem el nostre planeta perquè moltes salamandres estan desapareixent a causa de la contaminació.
I fins aquí tot el que hem après de la salamandra comú.
Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres.
Coneixem la figura de la Dioms.
Amb motiu dels 35 anys de la nostra escola, els alumnes de 6è, els pingüins, fan una entrevista al senyor Josep Martí Baiget, un gran coneixedor de la figura de la Dioms. Llicenciat en Filosofia i màster en Arxivística, ha fet diverses publicacions sobre el patrimoni històric local i ha estat director de l'Arxiu Municipal de Valls, entre d'altres tasques professionals. A més, va rebre el guardó de Vallenc de l'any 2019.
Bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Per què es va interessar vostè per la figura de la Dioms?
Bé, com que celebreu els 35 anys, 35 anys, no, de l'escola,
sí.
Deu fer uns 36, 37 anys, quan l'escola s'estava construint, l'Ajuntament va tenir interès en posar un nom en aquella escola, aquesta, que s'estava fent, per veure, i buscaven un nom, i no sabien quin nom li havien de posar. I llavors el regidor de l'Ajuntament, que es cuidava de temes d'ensenyament, va pensar que tenint un pedagog que es deia Eladi Homs, seria interessant de posar-li el nom. Però no en sabíem gran cosa, l'Ajuntament no en sabia gran cosa en aquella època de l'Eladi Homs, i a la ciutat tampoc massa. I llavors ens va demanar a mi personalment i a una altra persona que es diu Rosa Secall, que era encarregada de cultura i ensenyament a l'Ajuntament, perquè miréssim de trobar coses sobre l'Eladi Homs que fossin suficientment bones com per poder dir, doncs, aquest personatge, aquest senyor, és interessant com perquè l'escola porti el seu nom, perquè tota la vida s'ha dedicat a la pedagogia. I a partir de llavors que jo també em vaig interessar.
Com va arribar a convertir-se l'Eladi Homs en un impulsor de la renovació pedagògica de Catalunya?
L'Eladi Homs, com sabeu, va néixer aquí a Valls, però de molt jovenet, devia tenir uns 10 o 12 anys, els seus pares van marxar cap a Barcelona. I ell a Barcelona va continuar els seus estudis i, com que li interessava molt fer de mestre, es va acollir a una beca que va convocar l'Ajuntament de Barcelona per anar als Estats Units a estudiar pedagogia, el que en aquells moments es feia als Estats Units, perquè aquí a Catalunya era un país en aquella època que estava més atreçat amb aquestes coses. No se'n sabia tant i s'havia d'anar a un país estranger a aprendre'n. I ell va triar els Estats Units. I se'n va anar als Estats Units perquè es considerava que en aquells moments era el país més avançat en temes d'educació i de pedagogia i en com portaven les escoles i en moltes altres coses. I l'any, sembla que va ser l'any 1907, se'n va anar cap als Estats Units. Però quan ell va marxar cap als Estats Units ja feia de mestre en una escola de Barcelona. I a partir d'allí doncs, és quan es va interessar més pels temes de renovació pedagògica i que va poder després aplicar el que havia estudiat als Estats Units aquí a Catalunya quan va tornar.
Quins mètodes pedagògics va promoure a Catalunya?
En particular un que es diu mètode Montessori, que havia, diguem-ne, inventat una professora italiana, la Maria Montessori, i que en aquells moments aquí a Catalunya no es coneixia gens ni mica. Només algun diari n'havia parlat alguna vegada dient: hi ha aquesta senyora a Itàlia que està fent aquestes coses amb educació, però que no se sap massa bé el per què. Ell, quan va venir d'Estats Units, no coneixia el mètode Montessori. Però una vegada aquí es va interessar pel mètode i se'n va anar cap a Itàlia a conèixer la doctora Montessori i a saber en què consistia aquest mètode. I va considerar que era el millor mètode que en aquell moment, des del seu punt de vista, podia servir per aplicar-lo a Catalunya i que a Catalunya les escoles milloressin a partir d'aquell moment.
Com li va afectar el fet de ser rellevat i depurat dels seus càrrecs?
Ui, això el va afectar molt, perquè a més el van depurar dues vegades. Ell va treballar a la Diputació de Barcelona i a la Mancomunitat de Catalunya des de poc després de tornar dels Estats Units, des de l'any 1912, estem parlant de més de 100 anys, fins a l'any 1924. L'any 1924 hi va haver uns militars espanyols que van donar un cop d'estat i van abolir la Mancomunitat de Catalunya i amb ell el van depurar dels llocs que ocupava perquè van considerar que no era bo per lo que s'estava fent en aquells moments. I va estar depurat sense treballar amb educació des de l'any 25 fins a l'any 30-31, que és quan la Diputació de Barcelona el torna a recuperar i durant uns quants anys, durant la Segona República, treballa altra vegada per l'ensenyament a Catalunya i per la renovació d'ensenyament. Fins que altra vegada uns altres militars, l'any 1936, tornen a aixecar-se contra el sistema, tiren a terra la Segona República i l'any 39, quan guanyen la guerra aquests militars, a tots o a moltíssims mestres que treballaven a l'escola pública i a molta altra gent que sense ser mestres però estaven d'acord amb el que feia la República amb ensenyament, els van deixar sense feina perquè i ell, que treballava en aquell moment a la Diputació de Barcelona, es va quedar sense feina ni amb cap possibilitat de tornar a tenir feina ni a l'escola pública, ni als ajuntaments, ni a la Diputació, ni en cap lloc públic. I s'havia d'espavilar pel seu compte. Això, ell en aquell moment ja tenia família formada i per tant necessitava diners per viure, per poder menjar. I el que va haver de fer va ser marxar de Barcelona i anar-se'n
a Gandesa, la Terra Alta. I a Gandesa
va muntar una acadèmia per ensenyar els nens i nenes els que volguessin. Però, bueno, no li devia anar massa bé i després, perquè és un poble bastant petit, i llavors va venir cap a Montblanc. I a Montblanc va tornar a obrir l'acadèmia. I mentrestant, doncs, mentre feia classes en aquesta acadèmia amb els nens i nenes que podia, també feia treballs de traducció per a algunes editorials per guanyar-se també la vida. Però ni amb això en tenia prou. I la prova és que hi havia gent de Montblanc que li portaven el menjar a casa per poder tirar tota la família endavant, ell, la seva senyora i els fills, perquè si no, amb el que guanyava no en tenia prou. I això va durar bastants anys.
Malgrat que és una aportació poc reconeguda, sabem que Homs va introduir el bàsquet a Catalunya. Com va descobrir aquest esport?
El bàsquet és un esport que es jugava en aquells moments als Estats Units, però que no era conegut aquí. I ell el que va fer als Estats Units era tot allò que li agradava de lo que es feia als Estats Units, s'ho apuntava, ho escrivia en articles i els enviava cap a Catalunya perquè aquí a Catalunya es publiquessin els diaris o les revistes que volguessin, que estessin interessats en allò. No va escriure mai cap article que parlés del bàsquet. Sí que en va escriure algun parlant del futbol americà, per exemple, i d'algun altre esport. Però l'Eladi Homs considerava que els esports d'equip eren molt bons per l'ensenyament, per les escoles, tots els esports d'equip, perquè els esports d'equip, que ara són normals a tot arreu, en aquella època no es coneixien. I ell considerava que, per comptes de fer esports individualment, que cadascú va a la seva, si es treballava en equip, es coneixia més gent, hi havia millors relacions humanes entre els que jugaven i tot plegat feia que la gent es trobés millor. I per això hi va interessar el bàsquet i ho va enviar a un professor amic seu que tenia una escola a Terrassa. I aquest senyor ho va començar a fer jugar a l'escola que ell tenia a Terrassa i va veure que allò funcionava. Però durant uns quants anys el bàsquet només es va jugar a les escoles. No es feia com ara, amb competició de lliga o aquestes coses. Això va venir anys més tard, però en aquells moments només a les escoles.
Eladi Homs va treballar en algun àmbit diferent a la docència i la pedagogia?
Eladi Homs, a la docència, com a mestre, hi va treballar molt poc temps. Abans de marxar als Estats Units, havia treballat en una escola de Barcelona, en una escola pública, a l'escola, unes escoles que se'n deien del districte 6è, i després ja no va treballar en cap més escola. Ell treballava per la Diputació de Barcelona i allà ell el que feia era programar, escriure, pensar què és el que s'havia de fer a les escoles perquè aquestes funcionessin millor, però no pròpiament. Sí que donava classes en algun congrés, algunes conferències, després, com us he explicat abans, després de la depuració va haver de fer una acadèmia també per donar classes. Es va inventar també un sistema per donar classes a la gent que no sabia ni llegir ni escriure perquè en poguessin aprendre, però això ja va ser acabada la guerra, quan estava depurat, precisament, i això ho feia amb els soldats. Però, a banda d'això, ell no va fer gaires coses més. El que sí que es guanyava la vida durant molt de temps, a part del que treballava, això que us deia, de pedagog, va ser fent traduccions per editorials. I també feia alguns llibres perquè la gent, sobretot els nens i nenes, aprenguessin a llegir i a escriure. I aquests llibres d'ell, per aprendre a llegir i a escriure, es van fer servir a les escoles de Catalunya durant més de 50 anys.
Per què la nostra escola porta el seu nom?
Doncs per això que us explicava al començament, perquè quan la van construir no s'havia pensat en donar-li un nom pròpiament a l'escola i l'Ajuntament en aquells moments doncs, va buscar informació i es va considerar que el nom més adequat per a aquesta escola, que a més quan es va obrir havia de ser una mica especial, era el d'un pedagog que tingués un nom i que hagués estat important. I aquest era Eladi Homs. I a més d'aquesta manera, el que feia l'Ajuntament era donar a conèixer no només l'escola, sinó el nom d'aquest pedagog perquè tothom el tingués present. I ara així, d'aquesta manera, quan la gent sent escola Eladi Homs, com a mínim preguntaran, i aquest qui era? I si ho pregunten, li podeu explicar.
Com és que la primera biblioteca de la Mancomunitat es va inaugurar a Valls?
Bé, això és una mica llarg d'explicar, però si tenim temps us ho explicaré una mica. L'Eladi Homs tenia un gran interès en que les biblioteques de Catalunya canviessin de tal com estaven en aquell moment. En aquella època, quan ell va marxar cap als Estats Units, les biblioteques eren llocs foscos, que hi anava molt poca gent, que a més la gent quan hi anava no podia agafar els llibres d'allà on eren, sinó que els havien de demanar amb un vigilant, el vigilant, llavors havien de fer cua, el vigilant quan volia anava a buscar el llibre al magatzem i els hi portava. O sigui, no era com ara, si aneu a la biblioteca d'aquí de baix, per exemple, teniu tots els llibres allà, no? I tothom pot veure tots els llibres que hi ha, o fins i tot aquí a l'escola. En aquella època això no existia. I l'Eladi Homs va dir, va fer veure a la gent d'aquí que les biblioteques s'havien de renovar, s'havien de fer uns canvis importants, que havien de ser llocs espaiosos, que havien de ser llocs lluminosos, que havien de ser llocs on tothom hi pogués entrar i sortir quan volgués. I que, a més, tots els llibres havien d'estar a l'abast de la gent. És a dir, que la gent que entrava a la biblioteca podia agafar el llibre i llegir-lo allà mateix. I que, a més, si se'l podien portar cap a casa, doncs també ho podia fer. I això, l'Eladi Homs, abans d'inaugurar la biblioteca d'aquí, de Valls, ho va fer amb una altra biblioteca. Una biblioteca que tenia, que va crear allà on treballava, que es deia la Biblioteca de Pedagogia, del Consell de Pedagogia, que era una biblioteca pels mestres. En aquella època els mestres no tenien cap biblioteca. I quan necessitaven un llibre, o bé l'havien d'anar a buscar, no sabien pas a on, a l'estranger de vegades, o comprar-lo lluny, o que fos. I ell va fer una biblioteca pels mestres, de manera que els mestres, tots els mestres de Catalunya sabien quins llibres hi havia en aquella biblioteca, i quan ne volien un, li trucaven allà on treballava l'Eladi Homs, i des d'allà li enviaven al mestre perquè el mestre el pogués consultar, aquest llibre. Això era 3 o 4 anys abans que s'inaugurés la biblioteca d'aquí de Valls. Llavors, en aquesta època, que ell treballava a la Mancomunitat de Catalunya, la Mancomunitat va posar en marxa un pla per fer biblioteques en molts pobles de Catalunya. I va dir, les primeres biblioteques han de ser una a la província de Barcelona, que llavors anava per província o les comarques de Barcelona, una altra a les comarques de Tarragona, una a les comarques de Lleida i una a les comarques de Girona. I per tant, aquí a les comarques de Tarragona n'hi havia d'haver una. I si no recordo malament, hi va haver un poble que ho va demanar abans que Valls. Però aquest poble, al final, va dir que no la volia, que no tenien diners o no tenien temps de tirar-la endavant. I va ser quan Valls va demanar la biblioteca. I gràcies a que en aquests moments Valls la va demanar i que allà on l'havien de fer possible hi treballava l'Eladi Homs i treballava un arquitecte a l'Ajuntament d'aquí de Valls que es deia César Martinell, que també eren molt amics amb l'Eladi Homs i que els de l'Ajuntament hi van tenir molt d'interès, van convèncer la Mancomunitat perquè s'inaugurés aquí a Valls, es fes la biblioteca aquí a Valls. I a més es va fer tan de pressa que va ser la primera biblioteca de Catalunya que es va inaugurar en aquesta època.
Voldria afegir alguna cosa més?
Ui, se n'hi podrien afegir moltes, però llavors no acabaríem pensar mai. A l'Eladi Homs hi ha una cosa que és molt important de les que va fer, i és que en aquella època els mestres, quan acabaven la carrera de mestre, anaven a l'escola a ensenyar, i anaven un any, i anaven un altre any, i anaven un altre any, i sempre ensenyaven el mateix que havien après quan estudiaven magisteri. I ell va dir, això ho hem de canviar una mica. Durant els mesos d'estiu que els mestres fan vacances, els hi farem uns cursets perquè vagin renovant el que ja saben i perquè aprenguin coses noves. I va fer com una mena d'escola pels mestres que només funcionava a l'estiu, que va ser l'escola d'estiu pels mestres. I això va funcionar, ho va posar en marxa ell l'any, em sembla, el 1914, i va funcionar durant molts anys, i encara deu funcionar, més o menys. Però això va ser una cosa que ell havia vist als Estats Units i que funcionava molt bé, i la va portar cap aquí i la va aplicar aquí. I com aquesta, doncs, ne podríem anar dient moltes altres, però llavors seria ja molt llarg, però aquesta és molt important.
Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona.
I moltes gràcies a vosaltres per les preguntes i per interessar-vos per a l'Eladi Homs.
Fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Ens retrobarem novament en el programa especial de Nadal. Fins ben aviat!